Com sempre, molts temes que parlen del món de la muntanya relacionats amb ella, que, com sabem, com sabeu, la muntanya és l'eix principal del programa. I qui fa possible tots aquests temes, qui fa possible aquest programa? Doncs tots els col·laboradors de l'Anem a Muntanya, que ja estan assentats al seu lloc i davant del micròfon verd d'Ona Cuinenca. Bona nit a tothom. Tot bé? Estem bé? Sí?
Anem fent, anem tirant.
Una mica empipats perquè no plou, però bé, espero plou. Que plogui la setmana que ve.
No, jo tenia, mira, estic mirant el temps en directe, poder dissabte una mica
de front.
Quatre gotes, però
poca cosa.
Està molt, 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 molt negre, panorama, no només climatològic, altres coses també estan negres, però climatològic sí que està bastant, bastant, bastant negre.
Bastant sí, sac,
bueno, què farem?
Fa molts dies que fa mal temps.
Sí, 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 sí.
Perquè bon temps vol dir que pogui.
I tant, i tant, i tant. Sí. Molt bé, no sé si heu vist avui que no ens han donat l'agència aquesta sí, del... Però sí, bueno, jo és que d'Europa tampoc no vull saber.
Aquests medicaments.
D'Europa no vull saber, eh? A mi ja m'està... Sí.
Bueno, és un... Ja hi posaran una altra cosa en aquell edifici, no?
Vaig tenir una entrevista amb un metge, em sembla que era de Barcelona, no sé què era, molt crític amb això, que deia que... Que si no ens donaven, que tampoc no
passa res. No passa res. Vull dir, vindran uns altres, també li fotran una altra cosa allà i ja està. Vull dir, no passa res, home.
No, a més, hi havia 20 i pico ciutats, em sembla, candidates. O...
Sí, 20 i pico, sí. I al final han empatat entre Milà i Amsterdam. I llavors ho han fet a sorts.
A Amsterdam.
Sí,
ho han fet a sort, no tens sorteig a sort.
Sí, ho han fet amb una moneda.
Sí.
Perquè han quedat empatats. Sí. Bueno. És que han fet una votació com allò d'Eurovisió, saps? Que cada país voten entre ells i llavors aquí entren influències, i entren regals,
les màfies,
totes aquestes coses, segur. I a més, el Rajoy segur que s'ha matat per poder aconseguir-lo per Catalunya.
S'ha matat perquè no vingués.
Per Barcelona, segur que ja allà, bueno, es va tirar, deu haver tirat per terra i tot, vaja.
UM. No. Rajoy.
Però aquestes... Quan ja has de triar la seu d'un Mundial o d'un Eurocopes i coses d'aquestes, i aquestes coses també, clar, és el que el Toni, aquí hi ha una màfia vera que...
Hi ha un mangoneu.
Hi ha un mangoneu espectacular.
I el govern espanyol ja s'haurien acabar els diners per subornar i així, sí. Ja se'ls deuen haver gastat tots anteriorment. I ja no els n'hi deuen quedar.
Ojo que diem que igual ens foten...
Sí, sí.
Estem tornant als temps del Franco,
escolta,
de veritat.
No parlem massa que...
Sí, a mi em recorda els temps del Franco, això, de veritat, eh? Jo que els vam, bueno, el Toni i el Josep i jo els vam viure, i la Teresa, vull dir que això recorda aquells temps, eh?
Sí, però no estem fent bé, no?
Però,
no,
almenys, no, però collons, segons
el Franco...
Segons i... què no ho pots dir, no pots parlar
per...
Ho intentem de fer alguna cosa, però tens el Franco, i almenys algú lluitava i hi havia activistes i això, però ara no...
Sí, però havia d'anar tot amb segones i ara és el mateix, vull dir, has d'anar dient les coses així amb segones i tal, insinuant...
T'has d'autocensurar.
Clar, és així, tu.
M'agrada veure't aquí, eh?
Ah, ara va bé. Ho intentaré fer tan bé com pugui, per això.
Oh, i tant, que ho faràs bé. Ja no et dic més que el Miquel, perquè un que és aquí.
Serà corregir.
Bueno, la Teresa també és diplomàtica, eh? Quedaria bé allà al Parlament Europeu.
Sí, també, també. Faria bé, sí.
Faria bé. Molt bé, anem per la... Alguna cosa més voleu dir?
No, només la Teresa, quan digui alguna cosa, que s'acosti al micròfon, perquè si no, no se sent.
Bueno, Joan,
ja ho he fet.
Ara et renyo jo. No ho fas prou bé. No.
Ets optimista de cara al 21? Sí, optimista?
Sí. Sí, jo penso que sí. Avui hi ha una enquesta, però és clar, del periòdic, llavors ha d'afavorir els socialistes.
Però bueno, jo que tinc clar és que els espanyols no es quedarà a ningú a casa, aniran tots a votar aquesta vegada. Ojo, eh?
Pep, ets molt pessimista, eh?
No.
Ostres!
Només dic la veritat.
Jo no s'ho acusaria.
Escolta'm, sigues optimista. El pessimista ja en tinc una casa. Aquí que no n'hi hagi cap de pessimista.
No.
Pep, oi que has de ser optimista?
Sempre.
Home.
Sí, però vull dir...
Però és que tu no n'ets, ets molt jove.
Però si és un comentari bo. Vull dir, els espanyols no es queda ningú a casa. Això ho dic perquè tot...
Bueno, o sigui, no,
estic incentivant el vot perquè anem tots nosaltres.
I els catalans tampoc.
Saps què vull dir?
Nosaltres és per descomptat que hem d'anar i anirem. I els altres, doncs...
Faran el mateix.
Jo penso
per
que...
Això...
Jo penso que les eleccions del 27 de setembre, del 15, em fa l'efecte que superar la participació que hi va haver llavors.
Més d'un 70%, eh? Més d'un
70%. Jo crec que sí, jo crec que es fa que sí, eh?
Bueno,
bueno,
no
sé,
bueno, ja. Sí, sí, d'aquí no gaire ho veurem, d'aquí no gaire ho veurem. Molt bé, Toni, editorial d'avui, de què ens parles avui?
Avui, 20 de novembre, és el Dia Mundial dels Drets dels Infants. I mira, parlarem d'això, perquè nosaltres, el Centre Excursionista, tenim una secció que és l'agrupament Escolta, que cuidem i eduquem entre 70 i 80 nens i nenes.
Molt bé.
I avui, mira, ho lligarem, això, el Dia Mundial dels Drets dels Infants, amb això.
Molt bé, bona nit des de la Peixera, Pau.
Bona nit, bona nit.
Optimista,
bona nit.
Optimista, pessimista?
Optimista, home, dies, optimista,
no?
I tant.
No.
Optimista.
No, no. El Pau és optimista, no pessimista com tu.
Bueno, no. Ves que els optimistes, el 21, més fort s'ha caigut, si t'ho jo. Però bueno, jo deixo anar aquí. Si us plau, la sintonia editorial.
Doncs bé, com dèiem, 20 de novembre, Dia Mundial dels Drets dels Infants. La Convenció sobre els Drets de l'Infant és un instrument internacional que estableix els drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de la infància. Fou adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 i entrà en vigor el 2 de setembre del 1990, després de la seva ratificació per part de 20 estats membres. La Convenció consta de 54 articles i de dos protocols addicionals, un sobre la participació dels nens en conflictes armats i un altre sobre la venda de nens-nenes per treballs gairebé esclaus o bé per prostitució o coses d'aquestes. Aquesta iniciativa constitueix una de les fites més importants en el reconeixement i l'afirmació dels drets humans. La Convenció sobre els Drets de l'Infant és un dels tractats més referendats del món, ja que, segons la UNICEF, ha estat ratificat per 193 estats, gairebé tots ells membres de les Nacions Unides. La Convenció està centrada en la infància, es refereix a les necessitats i drets específics dels nens i nenes i obliga els estats a obrar a favor dels seus millors interessos. Els quatre principis bàsics de la Convenció són els següents. Primer, el principi de no discriminació. Segon, el de defensa del millor interès de l'infant. Tercer, el del dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament. I finalment el quart, que és el de respecte per les opinions del nen. A partir d'aquest moment, la infància va ser considerada un subjecte de ple dret. Un enfocament de desenvolupament basat en els drets de la infància contribueix a que es produeixin les transformacions socials, jurídiques i econòmiques necessàries per fer del món un lloc més just i habitable. Actualment, però, la Convenció dels Drets dels Infants no és prou coneguda i, malauradament, es violen els drets de milers de nens i nenes a tot el món. Actualment, més de 120 milions d'infants en edat escolar no van a escola. Cada minut mor un petit per una malaltia. I 300.000 nens i nenes estan servint a governs o forces rebels com a soldats. És conegut el problema de nens i nenes refugiats, provinents de països en guerra o de països pobres. Durant la cimera del mil·lenni, el setembre del passat any 2000, els líders mundials van redactar els objectius del desenvolupament del mil·lenni, que van des de la reducció de la pobresa extrema fins a la lluita contra les malalties, el SIDA, per exemple, entre elles, i l'assoliment de l'ensenyament universal l'any 2015. Per això, el 20 de novembre serveix per recordar arreu del món els drets dels infants. Com deia, nosaltres, des del Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines, a través de l'agrupament Escolta Macalu, col·laborem en l'educació en valors dels infants del nostre poble, de Sant Feliu. Actualment participen amb nosaltres a través del Macalu entre 70 i 80 nens i nenes. Doncs res, que per molts anys. I això és tot, amigues i amics. Fins dilluns que ve. Adéu-siau. Doncs bé, direm uns quants refranys o dites catalans del mes de novembre. N'hi ha un que diu: de novembre enllà, agafa la manta i no la deixis de la mà. Un altre que diu: el novembre està entre l'estiu i l'hivern. Un altre que diu: els arbres de pinyol pel novembre s'enterren i pel maig surten al sol. I finalment en direm un altre, encara un quart, que diu: la saó de novembre i de gener és la que va més bé.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Toni, per l'editorial d'aquests drets dels infants. Que,
mira, que són coincidit que era avui el dia, doncs mira, he pensat, va, parlem d'això.
Que són ignorats a molts llocs, no hi ha dubte. Però bueno, és el que hi ha. Moltes sí, sí. Gràcies per recordar-ho. Ens trobem la setmana vinent.
Sí, sí.
Últims de franys de novembre, ja, que sí. Serà l'últim. Sí, sí, sí. Anem a muntanya a novembre. Sí. Moltíssimes gràcies.
Doncs vinga.
Ens veiem la setmana vinent. Passem a la colla dimecres. Josep, bona nit. On ens portes avui?
Avui farem un cordal amb quatre cims.
Molt bé.
A la vall, allà. Es tracta de la Tosa Plana de Llers, la Toseta de Vallcivera, la Muguet i la Muga.
Molt bé, doncs ens anem cap a aquests quatre cims. Que
sí,
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do
aquesta tongada. Josep, bona nit, des de la Peixera. Veig que has arribat.
Molt bona nit.
Bona nit. Ens anem amb el Josep, l'altre Josep, cap a aquests quatre cims.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Tal com hem dit, avui farem uns cims molt coneguts. Parlem del cim més alt d'aquest cordal que farem. Es tracta de la Tosa Plana de Llers, amb els seus 2.905 metres d'altura sobre el nivell del mar. És una de les muntanyes més altes de la Cerdanya. La sortida la fem passat el refugi de Cap de Rec, seguint una pista d'esquí de fons que durant l'estiu és transitable per vehicles i que passa pel refugi forestal del Pradell, lloc d'aparcament i inici de l'excursió. A pocs metres ja fem entrada al bosc del Tuzalell per arribar al Pla de les Someres a 2.325 metres, on ens trobem algunes mulleres amb fang i bassals. Des d'aquí es contempla cap a l'oest el Tossal Bobinar, un gran cim de 2.842 metres, i el Cadí, que sempre està vigilant. Al principi, el camí ascendeix molt suau i al poc arribem a la pujada i ara la cosa ja es posa seriosa, ja que el sender guanya en vertical. Després d'un llarg tram, el pendent va perdent verticalitat i ja sabem que el cim el tenim a prop. Ara sí, per fi arribem al cim de la Tossa Plana de Lles amb els dos seus 2.905 metres i que fa frontera amb Andorra, des de la qual hi ha unes vistes impressionants. Veiem els clots de la Portera d'Andorra, el Puig Pedrós, que s'instrueix a la llunyania. Després d'un descans i de disfrutar de la gran panoràmica, proseguim la marxa per realitzar la carena que ens portarà a la Muga. El descens, en primer lloc, és molt suau i es deixa veure de seguida l'estany gran de la Muga. El camí aviat es torna a posar més vertical i tècnic, de manera que algú de nosaltres guarda els bastons per tenir les mans lliures. Després d'aquest tram més delicat, de seguida trobem un corriol que ens va portant de forma més còmoda fins a la Portella, a 2.762 metres d'alçada. Tenim bones vistes dels estanys de Vallcivera. Ara ens toca començar a pujar una altra vegada, sempre seguint la carena per a la nostra dreta, per anar a buscar la Toseta de Vallcivera. I per fi arribem a la Toseta, a 2.847 metres. Després de les fotos, toca baixar per la carena fins a arribar a un petit coll, just abans d'una formació rocosa que sobresurt enmig de la carena. Aquesta zona en què ara estem és potser la més tècnica i compromesa del dia, ja que si bé no presenta cap tipus de dificultat destacable, més enllà de fer servir les mans per ajudar-nos a mantenir l'equilibri. Un cop envoltada aquesta carena, s'arriba a un altre collet, que ens ofereix unes vistes dels estanys de la Muga i els estanyols de Vallcivera, espectaculars. Ara només ens queda una petita pujada per arribar al següent cim del dia. Ja el trepitgem. És la Mugueta, a 2.733 metres. Aquí no hi estem gaire, ja que veiem que el que ens queda per arribar a l'últim cim és una mica llarg. Baixem de nou, però fem un descens molt suportable i senzill de realitzar, ja que gairebé en tot moment i seguint un sender que de seguida ens deixa el coll de la Muga a 2.718 metres. Ara la cosa es torna a posar seriosa, ja que ens toca començar a pujar de nou. De principi, anem seguint un sender poc definit, que de seguida desapareix, però en arribar al cim és molt senzill, ja que en tot moment es pot veure. L'única cosa que cal fer és pujar cadascú per la verticalitat que decideixi i segons les seves forces. Després de l'esforç, per fi arribem al cim de la Muga, 2.861 metres. Mirem enrere i contemplem el llarg cordal fet fins a la Tossa Plana i l'infinitat de cims que ens dona aquesta visual. Entre ells, el Puig Pedrós, el Pic d'en Gors, la Carabassa, el Tossal de l'Amorriador. Cap al sector andorrà destaca el cim i els llacs del Montmelús, com els cims que tenim a la vora, la Toseta de Vallcivera i la Tossa Plana de Lles, en el mateix fil de la carena que estem resseguint i sota mateix del cim els petits estanys de la Muga. Continuem la ruta de tornada baixant pel cantó oposat fins al coll de la Muga. A la dreta ens queda la vall de Vallcivera. Enllà arribem a veure l'estany i el refugi de l'illa, ja en territori andorrà. Tornem a pujar ara primer el turonet poc definit de la Mugueta i tot seguit la més evident Toseta de Vallcivera. A la Toseta, la carena canvia de direcció per anar tancant el semicircle sobre el Circ de la Muga. Seguim la frontera amb Andorra i baixem fins a la Portelleta i remuntem aproximadament 150 metres de desnivell addicionals, fins a assolir el punt més alt, la Tosa Plana de Lles, 2.904 metres. Tot i ser una muntanya molt alta, la Tosa Plana de Lles, o Pic de la Portelleta, pels andorrans, és un cim molt dòcil, arredonit i extremadament pla al capdamunt, fent honor al seu nom. Ara ja anem ballant per les grans planúries fins a arribar al refugi del Pradell, lloc de sortida. Ha estat un recorregut de 12 km, 730 metres, un temps de caminar de 5 hores 22, un temps total de 6 hores 48, amb un ascens acumulat de 1.314 metres, amb la participació de 5 membres de la colla: en Joan Font, en Isidre Ponti, en Jordi Ponti, en Ferran Echeverria i en Josep Valls. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Molt bé, gràcies, Josep, per aquests quatre cims que ens has portat. Veu que va a la frontera, no?
Sí, és la Carena, la Carena amb Andorra.
Molt bé, molt bé. Un lloc... Segur que és preciós.
Des d'allà es divisa tots els Pirineus.
Molt bé, moltíssimes gràcies. La setmana vinent, una altra sortida de les vostres. Moltíssimes gràcies. I ens n'anem amb Joan Font. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit de nou.
Sí, sí.
Llegendes aquesta setmana.
Sí, quina... farem, passarem un conte d'aquests que ens explica l'Albert Estengre i que el traiem de la pàgina web del diari digital VilaWeb. I el títol del conte aquest, del que passarem avui, es diu L'Alforja Mata Cristos.
L'Alforja Mata Cristos.
O sigui, deuries matar crucificats i coses d'aquestes.
Molt bé, doncs, fiquem una mica la sintonia d'agendes i tot seguit la podem escoltar.
Molt bé.
I un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima.
Diuen i expliquen que en el poble de l'Alforja, vet aquí que s'acostava la festa major. I el mossèn ja feia molt de temps que demanava que hi feia falta un Sant Crist. Un Sant Crist, home, un Sant Crist per l'Església, que fa molt de temps que no el tenim i el que tenim està molt malmès. I hauríeu d'anar-lo a fer a un escultor molt bo que hi ha Reus, que jo ja el conec i ja hi he parlat alguna altra vegada, i que sí. Que els del poble varen dir que d'acord. I aleshores una comissió que va sortir de l'Ajuntament per encàrrec del senyor alcalde i, esclar, del mossèn, se'n varen anar cap a Reus a veure en aquell escultor. I en aquell escultor li varen demanar un Crist, un Sant Crist. Ben maco i bé, varen resoldre més o menys la mida, però a veure, vet aquí que l'escultor, després de rumiar-ho i no dir res mentre rumiava, els altres li van dir, bueno, que rumia tant, que ja estem entesos, no? Doncs marxem, perquè, escolti, nosaltres hem de tornar cap a l'Alforja. Diu, no, és que estava rumiant... Us he de fer una pregunta. El Sant Crist aquest, com el voleu? En agonia o mort? Perquè és clar, s'ha de saber. Diu, ja els va fumar això. Diu, no ho sabem. En agonia o mort, no ho sé. Es varen mirar tots dos, els de la comissió, els que l'havien anat a demanar. I diu, no ho sé, com el volem, el Sant Crist? Noi, com que... No ho sabien. I diu, mireu, sabeu què? Feu-lo en agonia. Perquè si un cop allà en el poble resulta que el volen mort, sempre es pot arreglar. Que si ho féssim al revés, malament, no podríem tornar-lo de la mort en agonia. I així va ser com ho varen explicar aquests dos, els de la comissió, quan varen arribar a Reus. I en allà ho varen explicar per tot arreu, i potser massa i tot, Què dic a Reus? A l'Alforja, quan varen arribar a l'Alforja, i ho varen explicar, com us dic, massa i tot, perquè d'ençà de llavors, en els de l'Alforja... els hi diuen Mata Cristos.
Entrevista de la setmana.
Molt bé, després de les llegendes d'avui, bona aquesta, bona.
Els cristos els mataven els...
Ui! Els revivien... Sí, 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 no, no, no. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Segur que anem més de...
Sí.
Aquell de la catedral de Barcelona que va sí. A cada canto i coses d'aquestes.
Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do aquestes llegendes que hi ha al voltant de... Al voltant de... dels cristos que... arreu de Catalunya. Molt bé, i ara és el moment de l'entrevista central del programa. Tenim l'Oriol Bolet al telèfon. Oriol, bona nit.
Hola, bona nit.
Encens? Encens bé?
Sí, jo sí.
Molt bé, molt bé. Ara fem una petita presentació i començarem l'entrevista. La presentació la farà el Pep Sanz avui, que és el nou entrevistador oficial del programa de la muntanya. Pep, bona nit.
Bona nit.
Ja tenim... I benvingut.
I benvingut, benvingut. Va venir la setmana passada sí.
D'oient.
Sí, sí,
vaig fer d'oient.
Avui ja pren el vol, ja.
Avui pren el vol. El Pep no és la primera vegada. Ha vingut del Parlem del Barça, també.
I he vingut al Parlem del Barça, també, sí.
I has fet més ràdio? Has vingut a un programa més?
No, crec que no.
Sé que va venir amb els Macalo, potser, un dia, aquí.
Pot ser, però ja amb els Macalo ja vaig plegar, jo. Vaig penjar el folar.
Ah, no és Macalo? Ja no és Macalo? No. Ja no.
Bueno, això no se deixa de ser mai, eh? No. Minyó de muntanya. No. Jo encara sóc minyó de muntanya, de quan, imagina't, de quan tenia 12 o 13 anys, eh? O sigui,
jo també.
Molt bé, doncs donem benvinguda al Pep i ara farà la introducció de l'Oriol i començarem l'entrevista.
Doncs sí, avui reprenem l'entrevista a l'Oriol Boleda, que ja l'havíem deixat a mig abans, però... Com que té tantes coses i fa tantes activitats, avui ens centrarem només en la bici. Llavors, l'última vegada per això vam parlar d'altres temes, d'altres disciplines, i com he dit, avui ens centrarem només en la bicicleta, i sobretot de totes les rutes que ha anat fent. Bona nit, Oriol.
Hola, bona nit.
Com deia, l'Oriol ha fet moltes rutes en bicicleta, perquè es fa una idea, ha fet del Delta a l'Ebre a l'Aneto, de Llançà a Viella i una que s'emporta a la Palma, que és el Cap Nord en solitari. Abans de parlar del Cap Nord, per això, ens pots explicar una mica aquesta, per exemple, el Delta a l'Ebre a l'Aneto, la vas fer tu?
Sí.
Te l'has inventat tu o ja estava feta aquesta ruta?
Bueno, curiosament, jo la tenia al cap feia temps, perquè a mi m'agrada això. El fet de fer la bici, de sortir en bicicleta, doncs, m'agrada el concepte d'utilitzar la bicicleta per viatjar, i com que m'agrada la muntanya, vaig tenir ja fa molts anys, vaig tenir idea aquesta de sortir del delta de l'Ebre, que és just al nivell del mar, a la cota zero, i anar a fer la Neto, que és el cim més alt del Pirineu, i m'agrada el concepte aquest, no? Fer una muntanya des de la cota zero. I, clar, com que el delta queda lluny, doncs, apel·lem que massa, massa lluny, fer tota la franja de ponent de Catalunya i arribar fins a la Neto. Llavors, bueno, farem bicicleta i aprofitaré, doncs, per conèixer tot el que és la franja de ponent, doncs, molts llocs que no coneixia fins ara.
Clar, per això vas decidir de fer-ho des del mar i no des de la Neto, del punt més elevat fins a baix de tot.
Jo la Neto l'havia fet, per molts vessants, per la cresta de Salenca, que és la normal, des del Pico, des del Maldito, he fet des de moltes vessants la Neto, i la Neto ja me'l conec, però em faltava el concepte que, no, de fer una muntanya des del nivell del mar i una muntanya més simbòlica, que seria la Neto, doncs em feia gràcia, o sigui, fer-lo des de la cota zero.
I amb bicicleta, quan vas tardar? Quants dies?
El tram de bici és... A veure, em sembla... És que això fa bastants anys, eh? Em sembla que recordar que van ser uns 7 o 8 dies. Ara no ho recordo bé, però algo així. Uns 7 o 8 dies.
Bé, molt bé. I et sembla si passem a la Grossa, al Cap Nord?
Sí, sí, sí.
Quan vas tardar en aquesta?
En aquesta... Clar, aquest és el viatge més gran que he fet en bicicleta. He fet altres viatges per Suïssa, per bueno, Irlanda, això, Catalunya, he fet diversos viatges a Menorca, així. La de Camp Nord em vaig tardar, aquesta, clar, he tardat molt més. De dies per l'any vaig calcular que em vaig estar uns 48. El que passa és que entre mig doncs, vaig tenir dies de descans així i dies que vaig fer muntanya caminant. Llavors, tot plegat, el viatge sense va durar 2 mesos. Era un viatge només d'anada, per això vaig sortir de casa, des de Breda, que és un Vic, i vaig anar bueno, creuant tota Europa, de sud a nord, fins a arribar a Noruega, i els creuar tot Noruega fins al punt més nòrdic d'Europa, que és el Cap Nord.
Hòstia,
i això, uns 48 dies de bicicleta, més o menys.
Déu-n'hi-do, molts dies.
Sí.
I com va anar, meteorològicament parlant, com va anar?
Tan llarg. Bueno, meteorològicament parlant, va bé de tot. O sigui, des de que surts aquí a Catalunya, que sembla que fa molt bon temps així, però la primera sensació de mal temps, que hi ha molta gent que no hi dona importància, és el vent.
Sí.
I el vent, el que és creuar la frontera, o sigui, el que és la Jonquera, vaig enganxar just uns dies de molta tramuntana.
Sí, sí.
I els 3 primers dies, tot el que és travessar la Jonquera i fer la Costa Blava, que diguéssim que és la part francesa, la part de costa francesa, vaig enganxar molt vent,
sí.
I vaig passar malament això, uns 3 primers dies. O sigui, i després, a la que entres a dins d'Europa, i el temps va ser, bueno, que es va marxar el vent, i jo sí que bueno, alguns dies de puja alternava així, però bueno, més o menys el temps em va respectar bastant, el que és el centre d'Europa. Llavors, un altre tros del viatge que vaig enganxar amb el temps va ser a Noruega, sí que vaig enganxar més pluja,
sí.
Però bueno, de fet és el clima habitual d'allà, llavors pluja i fred allà sí que em vaig patir una mica, sí.
Sí, no, i tant, allà fred em fot més.
Sí, sí, sí.
I llavors...
Allà, tot i ser juny, o sigui, clar, jo vaig sortir el mes de maig aquí,
sí.
L'1 de maig, i clar, jo ja preveia que a mi que anava pujant de latitud, o sigui, en zones que fa més fred anireu anant cap a l'estiu. I de fet, Noruega vaig arribar a l'1 de juny al sud de Noruega i al nord vaig arribar a, més o menys a Sant Joan, al Camp Nord, 24-25 de juny. Però clar, tot i això, tot i ser juny, encara allà el fred, els dies de mal temps, a la part nord estàvem a 5 graus, vull dir que realment...
Sí, no, tant. El fotut allà, l'hivern sí que és cru, però l'estiu és com aquí una tardor, poder.
Sí, allà és com una primavera, bueno, o com una primavera o tardor cap al final, que s'acosta a l'hivern, o una primavera inicial, o sigui,
sí.
Quan has deixat l'hivern i comences la primavera. Era més o menys la sensació, però clar, amb més dies de pluja, això sí.
Oh, i tant. I llavors, sí. Físicament... Bueno, no, perdó, digues.
No, que a veure, l'avantatge que té és que si agafes un dia bon temps, clar, el sol no marxa, perquè estem al sol de,
sí, no,
de mitjanit. Per l'altitud, i és clar, no te'n donaves compte els dies bons, i com que ja estàs, bueno, estàs molt acostumat a fer moltes hores de bicicleta, podia arribar a les 9 de la nit o a les 10, i clar, com que segueix a menys llum, ara ja estàs cansat, però clar, la sensació dius, hòstia, podria aprofitar i fer moltes més hores de sobre la bici i aprofitar els dies de bon temps.
Oi tant.
Perquè realment, clar, el dia s'allarga ben bé, bueno, tens llum tota la nit, tota la nit. Al final, a part de dalt de tot, de lluny fins això, fins, bueno, tota la nit.
Deu costar dormir i tot, oi? Tants dies amb tanta llum?
Sí, però al final també... Bueno, al final acabes dormint, eh? Perquè
sí, no, acabes rebentat.
El cos necessita desconnectar.
Ara anava aquí, el tema físicament, com vas tenir algun problema o va ser tot...
No, a veure, tot i ben entrenat, perquè per aquest viatge vaig entrenar, bueno, doncs, fent rutes de diversos dies així els mesos abans i les setmanes abans, tot i ben entrenat, que els primers dies quan vaig enganxar la ratxa que estava ben i així, i el cos tampoc està molt acostumat a estar tantes hores amb la bicicleta, la primera setmana o així el cos es va com anar acostumant. Li costava així, però bueno, allò que els primers dies, quan dors i t'aixeques pel matí, notes una mica cruixit, o sigui, els músculs una mica tocats i així. Però bueno, a mesura que anem passant els dies, el cos va fer una adaptació, com si diguéssim, i al final, de fet, estava molt més fort que al principi. Al final feia molts més quilòmetres.
Sí, no, i tant.
Podia portar molts dies de cansament, eh? Però
vas més rodat.
Sí, però també entremig vaig anar a parar alguns dies per reparar coses de la bicicleta i descansar. Llavors em va anar bé també per acabar recuperar una mica més, però el cos estava més acostumat a lo que és estar 8 hores de molt a bici o així i el portava millor.
I perquè ens fem una idea del trajecte, quants quilòmetres són? Perquè podem dir, sí, d'aquí fins allà és molt lluny, però per saber els quilòmetres... Sí.
Quilòmetres... jo vaig fer 5.550, una cosa així. Els 50 aquests van ser al final... Bueno, o sigui, fins a Camp Nord eren 5.450, però em van sobrar dos dies i vaig aprofitar per visitar una zona que, a la part nord, que hi ha el que són els samis, aquí es coneix més com els lapons, que són pastors, que encara tenen ramats de rens, i els rens que viuen en llibertat, jo els porto en aquests pastors. I per visitar aquesta zona vaig fer una mica més, bueno, vaig entrar cap a l'interior. Fins aquell moment havia seguit tota la costa noruega, i un cop vaig arribar a Camp Nord i tenia aquells dos dies, vaig fer aquests quilòmetres que em faltaven per arribar als 5.550 o així. O sigui, vaig fer uns 5 quilòmetres més. Però bueno, però de fet, des d'aquí, des de Breda, des de casa, fins a Camp Nord són 5.450, vaig estar, sí.
Déu-n'hi-do. I com tu vas poder compaginar amb la feina i la família i tot plegat? Perquè, clar, tants quilòmetres i tants dies...
Clar, això és molt temps. Sí, la feina el que vaig fer és... Bueno, a veure, vaig portar-me durant tot l'any i... Bueno, soc funcionari i vaig agafar... Bueno, per la feina que tinc, puc agafar... O sigui, tinc dies de lliure elecció que em puc posar. El que vaig fer és, tot l'any anterior i al principi de l'any següent no vaig gastar cap dia. Clar. I llavors els vaig posar tots junts i després vaig posar totes les vacances juntes. O sigui, el que vaig fer és que vaig estar treballant tota la resta de l'any. Menys aquests dos mesos que vaig necessitar. Aquests dos mesos els vaig posar tots junts. I el que és la família, el que vaig fer amb la Sandra, la meva parella, va ser, vam quedar a mig camí, vam quedar a Amsterdam.
Sí.
Bueno, va ser l'única part del trajecte que vam estar junts. O sigui, vaig fer uns primers 25 dies de viatge fins a Amsterdam. Allà vaig quedar amb ella, que va arribar amb avió. Vam estar una setmana, bueno, 5 dies concretament. Vaig fer un paron allà a Amsterdam, vaig posar la bici a punt i així, vam fer una mica de turisme amb la Sandra.
Sí, sí.
I llavors, a partir d'Amsterdam sí que vaig fer la resta del viatge tot en solitari. I ella va tornar cap a Barcelona.
Molt bé.
Però, bueno, era el cuquet aquest per tornar-te a veure amb la parella, així que, clar, amb aquest temps...
Sí, no, clar.
Doncs era un punt fàcil de trobada i, a més, ens feia gràcia als dos, perquè, com que és una ciutat que no havíem visitat, ens feia il·lusió visitar-la junts i vam aprofitar que passava per allà amb la bicicleta.
Molt bé. I aquesta ruta, quant de temps feia que la portaves pendent o l'havies pensat fer?
Jo vaig començar el 1 de maig i la idea la vaig començar a tenir... A mi m'agrada llegir molts llibres d'aventures i de viatges. De viatges de tot tipus, eh? Poden ser expedicions a muntanyes llunyanes o poden ser viatges en bicicleta. I l'any anterior, més o menys al juny o així, vaig llegir un llibre que em va passar un amic, que era un noi que va fer la volta al món en bicicleta, no? I, ostres, a mi la idea aquesta de fer un viatge molt llarg, clar, fins ara havia fet viatges per de 500 quilòmetres, així, que eren curts,
sí.
I fer l'ús de fer un viatge molt llarg. Llavors, això, cap al juny vaig començar a tenir una idea, ostres, m'agradaria fer un viatge molt llarg, molt llarg. Però, com que no havia sortit d'Europa, dic, ostres, primer abans de fer un viatge a, jo què sé, a Àfrica o un continent estrany, dic, m'agradaria fer un viatge a Europa. I el concepte de sortir de casa em feia il·lusió. Si no m'he d'agafar cap transport ni que ningú em portés, no? I vaig dir, doncs mira, sortiré de casa i aniré a un lloc, el lloc més llunyà que pugui trobar a Europa. I clar, mirant el mapa vaig estar mirant diferents llocs i conceptualment el que és el Camp Nord em feia molta gràcia, perquè és un paisatge, bueno, la part nord és com molt alpina, encara que ve moltes congestes de neu, és un paisatge així que a mi m'agrada, perquè sóc, a part d'anar amb bicicleta, faig molta muntanya i m'agrada molt l'alpinisme i l'escalada.
Sí.
I m'agrada molt, doncs, bueno, aprofitar per visitar països nous, però a part, no, aquest concepte d'anar cap al nord, de buscar una zona salvatge d'Europa i que tingués un paisatge així, no?, més salvatge i més natural. I vaig tirar al Camp Nord per això. I la idea la vaig tenir això més o menys al juny, però la vaig anar cuinant i fins ben bé al setembre o així no ho vaig decidir exactament el que faria, no?, el tipus de viatge que faria.
No, no.
O sigui, posem un 6-7 mesos abans del viatge. Quan vaig ja definir el viatge exactament com voldria.
Sí, no, ja t'has de començar a tenir-ho clar, perquè si has d'entrenar gaire, has de tenir almenys una mica de temps.
Després, també buscar alguns patrocinadors, tot i que van ser pocs, però bueno, vaig buscar alguns patrocinadors relacionats amb l'activitat. Comerç de proximitat, alguna botiga de bicis, una botiga de material de muntanya, que em van vendre a preu de cost material.
Clar.
I llavors jo vaig fer un blog, i llavors fent la promoció d'aquests patrocinadors al mateix temps per explicar el viatge i que la gent coneguda, amics o gent que li interessa aquest tipus d'activitat, doncs em pogués anar a seguir.
I aquest blog...
Sí.
Aquest blog que vas fer, explicaves tota l'experiència i per gent que volgués, per exemple, s'interessés per fer-ho o tingués dubtes o... Com és el blog? Com és el blog?
No, la idea és que és molt senzilla i jo, a veure, jo d'informàtica no tinc massa idea. Llavors el que vaig fer va ser un blog tipus diari amb bastanta foto,
uh-huh,
i intentar fer cada dia explicar l'etapa, les aventurilles que m'havien anat passant, el traçat de la... Bueno, i anar a explicar més o menys per on havia passat i les coses que m'havia trobat, no? Llavors sí que hi havia un comptador cada dia que s'anava actualitzant amb els quilòmetres que portava, o sigui, el primer dia que sortia, doncs, quilòmetres que portava, posava zero, i al final del viatge el comptador aquest pues, ja posava els 5.550 aquests que vaig acabar.
Uh-huh.
Llavors anava explicant això i la gent pues, que li interessava alguna etapa o amics que em volia animar, no? Per exemple, hi havia amics, ostres, va, aquí ja portes més de la meitat o que sí, doncs, clar, clicant al blog i m'enviant missatges d'ànims o...
Clar.
Bueno, això, no?, per animar-me i bueno, que no em vegués jo que estigués sol, no?, sinó que hi havia gent que m'anava seguint.
Clar, això també t'ajudava una mica per si hi havia moments que estaves una mica de baixada, doncs t'aixecava els ànims.
Sí, sí, sí. A veure, al viatge vas trobant gent i vas conèixer molta gent. Això ho fa molt, quan vas sol,
sí,
vulguis o no, tendeixes a connectar molt amb la gent del teu entorn, per necessitat o per supervivència. No sé per què, però bueno, jo vaig, doncs, durant el viatge a part que vaig fer amics pel viatge, que ens hem seguit veient i hem coincidit, doncs, aquí a Barcelona, gent que ha vingut de, bueno, inclús de Dinamarca i gent de diferents punts d'Europa. Mm-hmm. També m'he quedat a dormir a casa de gent que m'ha convidat a casa seva. Durant alguns dies compartia amb altres ciclistes part de la ruta, vull dir que, a veure, sol sí que hi ha hagut molts dies que he estat sol, però cada dia coincidia amb gent i coneixer gent nova. També coneixes més el país a través de la gent, que és una manera molt interessant de fer viatges i fer turisme, perquè és una visió més autèntica, més del dia a dia, i no tant de cara a buscar els monuments i el típic, no?, que busca el turista, sinó que és una visió més real del que és realment un país, no?, i la seva gent.
I tant. Els acabes coneixent bé, d'aquesta manera.
Sí, 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 a veure, una versió accelerada de tot, perquè, clar, jo havia d'anar movent-me. Hi havia dies que estava en una casa i pensava, em deia, ostres, si vols et pots quedar demà, no? I deia, ostres, ja m'hi quedaria, no? I coneixeria més, doncs, aquest barri o aquest poble o així, però és que he de continuar, perquè, a veure, tinc els dies comptats, vull dir, no em puc estar 2 mesos a mig. Jo tinc feina i he d'arribar a casa. I, però vull dir que és una mica accelerat, però realment és una manera molt bonica de viatjar i conèixer això, els països, això.
No, i bueno, això que dius, coneixes gent, coneixes els entorns, els paisatges, tot.
Sí.
Ho voldries repetir?
Home, que el mateix...
El mateix poder
que tinc una... Tot i que he fet un amic que és francès que em van coincidir al Camp Nord i ell venia de França, venia una mica més amunt, però la ruta va ser molt semblant i els últims dies vam pedalar junts. I ell em deia que faria la mateixa ruta, però aniria més cap a Rússia, com si diguéssim, aniria a buscar Rússia, o faria una volta més llarga i per Finlàndia i això. Jo, la veritat és que repetir-la no la repetiria. Potser sí que faria un altre viatge, més cap a l'est d'Europa, per exemple, o així, però cap al nord potser no repetiria ara com ara. Però bueno, mai se sap, això mai se sap.
No. Sí, sempre quan es fan rutes així, quan n'has fet una, penses, ostres, sí, és molt maco, sí. Però és que hi ha altres llocs que són tan macos com això i potser els vull veure d'una altra manera.
Sí, és com quan vas a fer muntanya és el mateix. Quan puges dalt d'un cim, sempre és dalt d'un cim, com que tens bona vista, sempre veus un altre cim allà davant que no has fet. I us dius, ostres, però ara podria fer aquell. És semblant, això, eh? Diferent, però molt semblant. Agafes noves idees i dius, ostres, però ara podria fer, doncs, això, no? Que, doncs, sempre anant cap a l'est, però a Europa, pues, creuar Europa d'oest a est, seria una idea, per exemple. Sí, hi ha moltes rutes possibles, o rutes més properes, tampoc cal anar tan lluny. Vull dir, pot fer una ruta per França, o utilitzar els Eurovelos, que són uns carrils que hi ha a Unió Europea, que es fan servir, són uns carrils marcats que travessen tota Europa amb diferents temàtiques, no? I
sí.
Hi ha una que és això, no?, que va cap al Teló d'Acer, l'antic Teló d'Acer, una altra que fa la ruta del Mar del Nord, bueno, hi ha diferents rutes i totes aquestes són rutes molt xules i que estan més o menys ressenyades. Jo la que vaig fer jo no la vaig fer mida, però pots utilitzar rutes ressenyades d'aquests que tenen diversos milers de quilòmetres, ja, vull dir, són rutes molt llargues.
Escolta, una pregunta et volia fer. Quin tipus de bicicleta i com portaves el muntatge de la bicicleta i els paquets i com ho portaves distribuït en el vehicle?
Va, mira, la bicicleta ara ja ha canviat, perquè ara tinc una altra bici que és més específica per això. Però en aquell moment, com que érem el primer gran viatge, no sé si, la inversió en bicicleta la vaig fer, va ser mínima. O sigui, vaig aprofitar una bicicleta bastant bona que tinc, una mountain bike, amb amortiguació davant, però no darrere. Llavors, el que vaig fer l'únic que vaig fer de bicicleta, el que vaig tocar van ser que les rodes, vaig comprar unes cobertes més fines, no unes cobertes de tacos, sinó unes cobertes per anar bàsicament per carretera. I després, el que vaig... Tenia un portabultos a darrere, jo vaig ficar el Forges a darrere i és un com es diu ara, una bossa de manillar, també. Yeah. I amb això ja anava bé. Tot i així, per un viatge tan llarg és una mica just, anant només amb dos al Forges. La majoria de gent que fa aquest tipus de viatges porta el Forges a davant, el Forges a darrere i el Forges a davant, o sigui, quatre al Forges, i només en portava dos. Però bueno, tot es pot fer, eh? Has de ser una mica, optimitzar una mica amb el pes i amb el material, i estar-te d'algunes coses, però amb dos alforges es pot arribar a fer el viatge.
Una pregunta també. Quin és el país que t'ha agradat més en general i el que menys en general de tota aquesta experiència?
A veure... És una pregunta curiosa. A veure, menys... És que a mi tots aquests països que vaig passar, clar, vaig travessar sis països. Vaig travessar França, Alemanya, bueno, Catalunya, França, Alemanya... Holanda, Dinamarca, Noruega, ho he dit tot, cinc, se m'ha dit cinc, sí. Val, doncs d'aquests països, és que m'agrada a tots, eh? El que em va sorprendre més paisatgísticament, podríem dir que és Noruega, perquè és més contrastat. Vull dir, té muntanyes molt escarpades, però que igual només té 1.000 metres o 2.000 metres amb glaceres i així. Però també té una costa molt bonica, tot i que fa fred, vull dir, banyar-se era bastant inviable els dies que vaig estar jo. Després, potser com a més lleig, és que a mi em va agradar, però el menys bonic, jo diria, el menys bonic poder ser, potser diria Holanda, tot i que em va agradar. El que passa és, no és que fos lleig, però era més monòton, perquè és molt pla, molt pla.
No hi ha una punyetera muntanya, a Holanda.
Sí, exacte, no hi ha una punyetera muntanya i sembla que no et moguis. I això, la veritat, és que mentalment cansa més, saps? Perquè les rectes són molt rectes, sense desnivell. També feia bastant vent. Allà a Holanda m'he trobat bastant vent de cara. I la veritat és que mentalment em cansava més. Però a veure, em va agradar molt, Holanda.
Però
és un país que per anar amb bicicleta és ideal.
Ai, exacte, i se respecta molt, no? Les bicis se les respecta molt, no?
Molt, molt. És una passada, perquè tot el que és les comunicacions, totes les comunicacions, o sigui, per moure's per tot el país, si vols no cal que t'aixafis cap carretera, perquè totes les carreteres estan al costat d'un carril bici, separat de la carretera, que pot circular amb tota seguretat. I clar, vas molt tranquil. Vull dir, pots posar auriculars, pots escoltar música, i pots anar amb la bici totalment tranquil. En canvi, altres països com més al sud d'Europa, menys carrils bicis hi ha. O sigui, a Catalunya quasi no n'hi ha. A França n'hi ha alguns, però no n'hi ha masses. I a partir d'Alemanya ja comença a trobar molts carrils bicis. Hi ha Amsterdam, hi ha Holanda, molts més. Però el que et deia, el que paisatgísticament potser vas trobar una mica pobre, o sigui, era més monòton tot. Però bé, em va agradar, també, em va agradar. Em va agradar molt.
I ara, tornem a Catalunya. M'agradaria que ens diguessis un racó preferit d'aquí, al nostre país, de Catalunya. Quin és el que podries dir?
Et diria un racó que no sé si coneix massa gent, A veure, m'agraden moltes... Bé, fem molts cims i moltes muntanyes així, però un racó proper seria d'on Vic, un turó que tinc molt al costat de casa, que és petitó, Sí. Està dins del Montseny, i no sé si ho coneixeu, el castell de Montsoriu, que està d'un turó.
Sí.
El castell de Montsoriu és un castell gòtic que la faig servir per anar a entrenar. Quan vaig a córrer pujo al castell, que dic jo. Està aquí a uns quilòmetres d'aquí a casa, com si diguéssim. Aquest seria un, així com en proper quotidià, com del dia a dia, de cada setmana i vaig a pujar, vull dir, he pujat tantes vegades, moltes vegades, i no me'n recordo ni les que pujar, però vaja, com a cosa quotidiana. Llavors, com a més emblemàtic, poder seria Montserrat. Montserrat m'agrada molt, per les escalades que he fet, perquè he vivut aquestes alguns cops, per veure la posta del sol des de dalt una agulla, no sé, he tingut sensacions molt boniques a Montserrat.
I ja per últim, que ens està acabant el temps, allò curt, quins nous objectius tens? Tens alguna ruta així preparada?
Ara no tinc cap... Bueno, a veure, ara com que... És que ara m'acabo de comprar una bici nova, que és una gravel bike, que és com una bici com de carretera, però també està pensada per viatjar. I per estrenar-la vull fer... He fet tota la volta a Catalunya amb BTT i ara em falta el que és la costa... Bueno, només em falta la costa catalana. O sigui, he fet tot el Pirineu amb BTT, la costa oest, i em falta la costa catalana. Però això és un viatge, són 4 dies, avui és curtet. Això és el més immediat. Sí. Més immediat vol dir d'aquí 2 setmanes o una cosa així, més o menys. Però llavors, com a projecte gran i així de cada any ben o així, no, encara no ho sé. I tinc idees al cap, però no ho puc dir, perquè si ho dic, igual després em posaré pels la gallera i no puc avançar.
Oriol.
Tan greu.
Oriol, sí. ja se'ns ha acabat el temps,
Val.
Suposo que ara hauràs de descansar tanta estona d'anar amb bicicleta. Deus estar molt cansat, oi?
No, jo utilitzo quasi cada dia per anar a feina amb bicicleta.
Val, molt bé.
Avui la bicicleta utilitzo cada dia, exacte. Agafo el tren, però per arribar al tren la faig servir... Faig uns quants quilòmetres cada dia, vull dir que no deixo mai d'anar amb bicicleta, vull dir, poc o molt la faig servir.
Molt bé. Escolta'm, gràcies per acceptar l'entrevista d'avui, que no et tocava, però m'has fet un favor, la veritat, D'acord?
Sí, bueno...
Vale, Oriol. Molt bé.
Merci.
Gràcies. Adéu, bona nit.
Adéu.
I els últims minuts, com sempre, els dediquem al temps i és que, clar, hi ha molt poca cosa a dir perquè és que els dies són molt iguals tots, tenim molt de sol, temperatures molt fredes, temperatures bastant habituals per l'època de l'any. De dia sí està força bé, 16-17 graus, i les nits són fredes, S'ha de dir que les nits són bastant fredes, uns 4 o 5 graus, entre 3, 4, depèn del lloc del poble. A Gallifa també, no? 2, 3, 4...
Sí, aquests últims dies, sí, fa potser 5 o 6 dies hi va haver algun que...
Una mica glaçada.
Fins i tot algun cop vam arribar sota 0, sí, sí. No gaire, però una mica sota 0. Sí. Però ara, darrere aquests últims dies, 4 o 5 graus. No?
Aquí Sant Feliu també m'ha dit que alguna d'aquestes raconades més fredes, més que ara no, es va arribar a glaçar una mica, però ara fa uns quants dies que estem així en 3, 4, 5 graus i continuar així, De moment no s'entreveu un canvi gran, gran en el temps. Demà cap canvi, les mínimes seran de 5-6 graus, molt de sol durant tot el dia i temperatures demà una mica més altes, les màximes seran de 18-19 graus. Tenim aquest potent anticicló sobre la nostra ben bé i no es mou, de moment no es mou. Dimecres tampoc es mourà. Hi haurà la mateixa llei de temps, aquest anticicló que no hi ha manera que es mogui, les màximes molt semblants, 17-18 graus, i les mínimes entre 6 i 7. Les mínimes no seran tan baixes poder aquesta setmana, però sí que, òbviament, farà fred de nit. No seran tan baixes, però farà fred de nit. Es notarà poc aquesta mínima pujada de temperatures. Dijous hi ha una mica de canvi de peces. Sembla que sí que hi ha una mica de canvi de peces. Sembla que veuran més núvols, seran més núvols inofensius, núvols baixos, però dijous ja no tindrem aquest sol espectacular d'aquests dies i aquest monotema pel que fa al temps. Aquests núvols, de moment, no afectaran episodi de pluges, ni molt menys, però sí que la temperatura tendirà a baixar, ja que hi haurà més nuvolositat, menys hores de sol, 15-16 graus les màximes, i les mínimes 4 o 5. Es notarà que entra també una mica vent de nord, i mica en mica sembla que anirà evolucionant una mica el temps cap a l'entrada de fronts, però seran fronts de nord i afectaran més que res el Pirineu. No sembla que la resta de Catalunya sigui molt afectada, però sí que el Pirineu pot ser que els pròxims dies...